Mira, avui és el Dia Internacional de la Tuba, un instrument musical, però també avui és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. Ja saps que darrerament estem parlant d'aquesta història perquè ens han apuntat des d'algun punt que, escolta, si no dius el que li agrada a la persona que t'està escoltant, doncs com a que no tens dret a dir segons què. Ara, si dius el que vols que, el que volen que diguis, doncs llavors ets un professional perfecte. Doncs no funciona així. Per això ha d'existir aquest dia. Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, evidentment, amb educació i respecte. Si el que diem no t'agrada, doncs què hi farem? Però per això hi ha la llibertat. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, t'avanço que avui a la 1:10, o sigui d'aquí 50 minuts, a la 1:10 ens visitarà l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Amb ell parlarem de seguretat, però també parlarem del mes de maig. A Lleida és el mes de maig, ja saps què vol dir això. Fira de titelles aquest cap de setmana, festa major la setmana vinent, festa de moros i cristians, aplec, etc, etc, etc. I d'esports, també parlarem d'esports. Moltes d'aquestes activitats són a l'aire lliure, i això què vol dir? Que hem de començar a mirar cap dalt, a la previsió meteorològica. Cap dalt vull dir que mirem al cel. Mirem al cel i diem, escolta, a veure. Tot i que també ha canviat una mica això. Ja no mirem tant al cel. El que fem és mirar la pantalla del telèfon i l'aplicació. L'aplicació del temps, o tenim dos o tres o quatre aplicacions diferents del temps, a veure quina em diu el que m'agrada. Normalment aniran totes a una, més o menys, però la millor una diu que plourà més i l'altra que plourà menys. Doncs mira, aquella, em miro més aquella, que és més fiable. Sigui com sigui, hores d'ara, jo sí que tinc fiabilitat en dir-te la temperatura, perquè me la diu un meteoròleg amb equips professionals i em diu que a hores d'ara a la ciutat de Lleida estem a 18,1 graus. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Clar, abans miràvem el cel, ara mirem l'aplicació per mirar, per saber sí, quin temps farà, eh?
Sí, però acabes de dir una cosa que és la que jo he notat, un canvi sociològico, sí, psicològico, per part de la societat. I és que volem el temps que volem, és a dir, clar. Els desitjos. I digo, no recordo que abans, fa 30 o 40 anys, si els tenien,
ens adaptàvem una mica més.
I com no sabien tant, pues no patien tant.
I ens adaptàvem, també al temps que
sí,
feia.
Sí,
i ja
havia
està.
Major poder d'adaptació i ara sembla que estem jugant gairebé un partit de futbol con anades i tornades, que ara gela, sí, sí, que ara gela allí, que ara una tempesta que encauca la mar. I sempre pensant en els perills contínuament, que sempre n'hi ha hagut. Però, però ara potser som més conscients i estem patint més, a vegades tant o més psicològicament que en la realitat.
Tens tota la raó. Tens tota la raó. Escolta, Armando, avui dia assolellat.
Sí, per cert, però abans volia fer el resum del mes d'abril, perquè és que és un mes, ha sigut diferent a tots els demés, encara que no ens l'han adonat.
La gràfica que m'has enviat és totalment il·lustrativa.
Sí, la primera meitat a tota Catalunya i aquí a Lleida també ha sigut força més càlida, en el cas de Lleida, 2,5 graus, eh? Per sobre de la segona decena. Normalment va al revés. L'any passat, que va ser l'abril més càlid dels darrers 86 anys, el de l'any passat, la calorada va vindre al final, els 30 graus van ser els darrers dies. No, no com en guany, que han tingut el dia 8 i 9, és a dir, han tingut un dia de 29 i dos de 30 i 9 de 25, i només n'hi ha un de 25 a la segona quinzena i 8 a la primera. És a dir, ha sigut invertit.
Sí, totalment.
Les pluies han caigut 45 litres, 4 per damunt de la mitjana. Bueno, ens podem donar per satisfets perquè els 4 mesos que portem pues ja s'atensen a 160 litres i estan tots per damunt de la mitjana.
Per cert, Armando Álvarez, el dimecres, dia 1 de maig, que era festiu, em vaig aixecar, no em tocava, a les 6 del matí i vaig veure la boira que tu ja havies predit a Lleida. Bueno, una boireta, una boirina.
És una boira, va ser una boira d'aquestes amagat, que si no la veus, que dura poquet.
No res, però la vaig veure, vaig pensar en tu. Dic, mira.
Són les boires del mes de maig, que si n'hi ha alguna, en una situació de calma i molta humitat després de les pluies.
Sí, per això.
Però vist i no vist, perquè després van acabar bueno, com ahir, com abans d'ahir, amb vent. Sort que avui ja no, bufa un vent més normal. Més normal vol dir 10, 15, fins a 20 o 30 quilòmetres hora, però no més enllà de 30. Ahir van tenir una ventada tot el dia, encara que la ratxa màxima no sigui molt, molt alta, de 56 quilòmetres hora, pues tot el dia pues fent nosa. Mm-hmm. I avui tenim un dia molt assolellat, hem de dir que ahir i avui haurem tingut uns dies més assolellats des del 7 d'agost de l'any passat.
Ah.
Sol de punta a punta.
Imagina.
13,4, 13 hores i mitja d'hores de sol. El cap de setmana ens ve amb menys hores de sol i amb més temperatura. És a dir, n'hi ha un ascens de les temperatures, ja no farà aquesta fresca matinal que ha hagut avui, fins i tot ha hagut petites gelades, no? Més intenses a cotes altes del Pirineu, però entre mig grau, un grau sota zero, fins i tot en algun punt com Oliola o un que està un lloc molt fred, que és limítrofe amb Lleida de Tarragona, que és Llorac, un sota zero. Esto s'ha acabat i ve un ascens de temperatures que el notarem. És a dir, 25 graus i diumenge potser més, 27 o 28.
Ah.
Però més núvols alts i prims de cara a demà, demà un cel entanyinat, alguna precipitació molt feble, molt al nord, molt cap a la vella d'Aran, bastant nord del Pirineu, i poca cosa més.
Bueno.
I diumenge és un dia en diverses fases. Podria estar nuvolat durant la matinada, sol durant matí i migdia, augment dels núvols el diumenge per la tarda i xafes i tempestes molt irregularment repartides, molt disperses i poc importants en quantitat de pluja durant el vespre-nit de diumenge.
Bueno.
I en Palmaria, en un dilluns, també revoltat, variable, en xafes i
bueno,
tempestes.
Pues vinga, tornem-hi.
Sí, 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 perquè van passant petites... La paraula exacta en castellà és vaguades,
sí,
o sols d'aire fred en alçada que llisquen pel nord de la península ibèrica i és aquestes que ens porten aquests canvis, un descens de temperatures dilluns dimarts, però en clarianes, i en
sí, sí,
hores
sí,
de sol, no plourà tot el dia ni de control, no, no.
Doncs,
era
escolta,
molt poca cosa. I la remuntada més gran i el temps més tranquil i estable, que és més fàcil de predir, perquè és dir, a tot arreu sol, amb alguns núvols i ascens de temperatures, a partir de dimecres.
Vale.
Que anirien augmentant i potser desembocaria a un cap de setmana
de,
festa de les festes de Lleida que fregarien els 30 graus.
Armando, dimarts ho tornem a revisar, això. Bon cap de setmana.
Pues, igualment a tothom, bon cap de setmana.
Home, si és per demanar el temps a la carta, doncs quan ve les festes serà que faci sol, que hi farem. T'explico una darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
L'artista David Zuazola ha convertit Lleida en la nova protagonista de l'espectacle La ciutat de les llums. El Museu de Lleida, que n'és el coproductor juntament amb el Centre de Titelles, acull aquesta mostra escenogràfica que representa la capital del Segrià i que acollirà una obra teatral amb la ciutat com a protagonista en el marc de la 35a Fira de Titelles. Ja saps que és aquest cap de setmana i que si no et vols perdre res, doncs a la seva web, a Fira de Titelles, i allí tens tota la programació. També t'explico que Acció Climàtica destina 6,3 milions d'euros a ajuts per instal·lar protectors als arbres i vinya contra els danys dels conills. La mesura s'inclou dins el decret llei per control de fauna cinegètica aprovat pel govern fa una setmana. I acabem amb una notícia econòmica que ens diu que les matriculacions de turisme van créixer un 20,62% a l'abril a la província de Lleida en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins les 520 unitats. Aquest increment s'atribueix a l'efecte Setmana Santa, que el 2023 va caure a l'abril i aquest 2024 al març. No sé jo, però escolta, els que estudien les dades es veu que sí que té relació. Per això, aquest any hi ha hagut més dies hàbils de venda. Del total, un 20%, la meitat d'aquesta pujada, són vehicles eco. Eco no vol dir 100% elèctrics, vol dir que o són híbrids o híbrids endollables o 100% elèctrics. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
ara visitem la redacció del diari La Mañana, a Príncep de Viana, on tenim el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Oye, por cierto, que el viernes pasado, es que parece que haya pasado una eternidad con ese día festivo en medio, pero hace una semana estábamos en casi al lado de tu mesa, en la redacció del periódico La Mañana, fent el primer debat de la campanya electoral d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya. Vam regirar tota la redacció per adaptar-ho, per convertir-ho en un plató, i lo tocamos todo menos tu mesa, Andrés. Tu mesa no se tocó, ¿eh?
Mi mesa es intocable, y menos cuando vienen esta gente. Si vinieran pues una serie de artistas como Dios manda, pues sí, entonces no me importa, pero si no, es intocable. No. Es la mesa más histórica de todas.
Vam tocar totes les taules i vam invair la resta de taules, menys la de l'Andrés Rodríguez. Ahí se quedó con sus cositas de rock y de música, ¿eh?
Bueno. Sí, sí, sí.
En fin, Andrés Rodríguez.
El pequeño santuario.
Sí, señor. 12:30, un minuto por encima ya de las 12:30. Explícame, porque ahora este mes de mayo supongo que va a ser muy prolífico, con actuaciones de música en vivo.
Bueno, prolífico será por lo de la fiesta mayor, pero sí. Porque las salas aflojan un poco.
Para
dejar paso, claro.
Claro. Por cierto, ya que me has dicho fiesta mayor, la semana que viene ya hablaremos, pero ¿contento con el cabeza de cartel?
¿Cabeza de cartel? ¿Cuál? ¿Para ti cuál es?
Bueno, el que más conozco yo, Burning.
Burning, que ellos no quieren que se pronuncie en inglés.
Pues Burning.
Burning, me encantan Burning. Es una de las grandes bandas que de rock and roll de la historia del rock español. Pero hay un inconveniente. Que empiezan a las 11 de la noche, oye, que eso no, eso es para actuar a la una.
No, o sea,
no es a las 11 de la noche. O es que se creen de que ya nos hemos hecho mayores los que nos dedicamos a esto y nos tenemos que retirar pronto como para tomar la lechita calentita e irte a la cama. Hombre, por favor, que somos la generación de los taciturnos y los boicot que vienen el viernes también a las 11 de la noche. Pero no, hombre, no fastidies, tío. Que luego están los Ghost Mullat, que es una banda que está muy bien, que son de Alcarràs, pero actúan después a las 12 y cuarto o a las 12 y media, que es más propio que hubiera sido al revés,
bueno,
¿no?
sí, las 12 y media era buena hora también.
Y
sí.
Luego te viene el último tributo, que es una banda que hace muy bien las versiones de...
Y el último de la fila.
Del último de la fila, y se pegan 2 horas y media y te los colocan a las 3 de la mañana. ¿Qué quieren ser terminados? ¿A las 6 de la madrugada o qué?
Oye, por cierto, Burning, que es de... Se formaron en los años 70, ¿eh? O sea que...
Sí, bueno, yo con el Johnny tengo muy buen rollo, además. Y ahí el Pepe Risi que se murió en el 90 y pocos, 95, creo que sí, fue, sí. 96.
Bueno, esto la semana que viene, va. No, que he querido avanzar y no tocaba. De todas maneras, la pregunta de Andrés es muy buena, es... ¿Quién es para ti el cabeza de cartel? Es que yo me miré el programa y me costó...
Yo
también lo tengo claro, pero es que, aparte, después cuesta. No los identifique como cabeza de cartel por la hora, como tú bien decías, por la hora de la actuación, pero es el único grupo sí grande que conozco. Bueno,
también están Cream, que están muy bien, y estos sí que están bien encajados porque están a la 1:30. Entre Boycott, Burning, Cream...
Fiestas rockeras,
Que se nota de que ya no están los que estaban, ¿eh?
Sí, ha cambiado.
Pero mucho,
ha cambiado mucho esto.
Después de 4 años sin pisar los Campos Elíseos, este año podremos volver otra vez a darnos un garabeo por allí.
Muy bien. Venga, este fin de semana, que te meto temas aquí, nos vamos de guión. Este fin de semana, explícame.
Bueno, hay que lamentar una cosa, que el City Club de Lleida, que es el antiguo Brownie,
sí,
ya se estrenó como sala de conciertos hace poco, de que hablábamos aquí, que venía un concierto de los Coldplay, que es la banda tributo a Coldplay,
sí.
Y bueno, todo apuntaba a que esto iba a tener continuidad y que de hecho iba bien, y para hoy habían anunciado a aquellos Cantos Locos, que es una banda de tributo al Canto del Loco.
Sí.
Pero la floja en venta de entradas anticipadas, sí, ha dicho de que no lo han cancelado, y el promotor, que es el buen amigo Jaume Sanuy de Ace of Space Producciones, dice que se ha intentado, no ha podido ser. Es una lástima que no se haya dado el apoyo a esta iniciativa que tenían previsto de darle continuidad. Y bueno, que Lleida ha vuelto a dar muestras de su apatía y desidia. Porque siempre se han quejado de que siempre se ha dicho, hostia, un poquito más, una sala más. y luego si la gente no responde, pues la verdad.
Ya.
Es una lástima, porque esta sala también apunta y está bien esta sala si se suma
sí,
a hacer conciertos.
No, evidentemente, todo lo que sea sumar música en vivo, perfecto. También te diré que somos de última hora, de comprar, pero bueno.
Ya, pero hay muchas.
No, siempre lo he dicho ofertas. Que para la gente que organiza es un problema eso de la última hora porque estás en un sin vivir hasta el final, es verdad. Bueno. Va, vámonos a tres minutos y tú dime dónde voy.
Bueno, pues tú... Mira, tenemos en el Antares tenemos hoy, vuelve el Gabriel Caz, que es un cantautor catalán con raíces canadienses, que bueno, a lo mejor no lo conoce la gente, pero sí que lo conoces, y digo de que muchas de sus canciones forman parte de la banda sonora de la serie Cites de TV3.
Bueno, claro.
Y el domingo a las 7:30 será la última jam sesión celta de los Little Folks, que se despiden de estas sesiones porque estaban cubriendo la ausencia de los Lauceta, y estos volverán a tomar las riendas a partir de la semana que viene.
Ajá.
Tenemos en el Café del Teatre, tenemos esta noche a los Wild Paper, que vuelven a juntarse, es un rock alternativo de Lleida, y estarán los Leitotican, que son vascos, y los Neosebo, que es una nueva banda de aquí de Lleida. Pero, ¿qué tenemos más aquí en el Café del Teatre? Pues que, fíjate, el sábado los Incombustibles se vuelven a reunir para celebrar que hace 30 años comenzaron el proyecto. Ese será un bolo interesante de una banda leridana que estuvo funcionando entre 1994 y 2001 y que dejaron un disco que se titulaba Jugando Bomberos.
Ajá.
Y bueno, pues está bien. Luego, ¿qué más tenemos aquí en el Café del Teatre para concretar y redondear la propuesta del fin de semana? El domingo vienen dos grupos de Siberia, agárrate, y además hacen metal.
Vaya.
¿Sabes? Pero con una atmósfera de estas que ya te entra frío solo escucharlos.
Pero es curioso porque en el norte se hace mucho metal.
Sí, mucho metal, porque se tienen que calentar, oye, que si no... Mucha música oscura.
Sí,
pues
no
bueno, el doble bolo, ahí por lo visto, la banda esta que se llaman Grima, ya vinieron y tuvieron, bueno, vinieron por de gira, no aquí a Lleida concretamente no, pero de gira europea y tuvieron mucho éxito. Y vienen acompañados por otro grupo de allí que se llaman Ultar, que también hacen black metal. O sea que será interesante para los que les vaya la oscuridad.
Sí.
Y luego tenemos en Aboite, que siempre en Aboite siempre está la cita. De esta noche será con Marina Babyface and the Beat Roots, que es un huracán de soul y de funk con mucha alma. Está pegando fuerte esta gente. Acaban de sacar un nuevo disco después de haberse estado medio en silencio unos años. Se llama Journey. Los tenemos esta noche a partir de las 11 por 15 euros. Y también tenemos en Aboite, tenemos el sábado. Bueno, el sábado, el sábado.
Mañana.
Pues el mañana tenemos a los Willy and the Poor Boys, que es una banda de tributo a los Creedence Clearwater Revival, pero que tiene un toque muy personal.
Ajá.
O sea, que la cosa está bien.
Muy bien.
Hay más cosas, porque tenemos en el Zapa, tenemos a los Rama Seca, que es una banda de Fraga, que es un trío, que se lo hacen muy bien, tienen tres discos y vienen a presentar el último, Atrapado en la Gravedad de tu Ombligo. Y a los que les vaya una cosa más sosegada o de otra manera, más de aquí, más tenemos a los Sfreises, que repasa sus 20 años de trayectoria en las Nits de Taberna de Almacelles esta misma noche también.
Muy bien. Muy bien, Andrés. Venga, vamos al melón malo, que al final es lo que espera la gente. Lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana y de viva voz pues tenemos el placer de escucharlo cada viernes con Andrés Rodríguez. Andrés, ¿cuál es el melo malo que nos has preparado para hoy?
Los años 60 del siglo pasado también son conocidos como la década prodigiosa, un bautizo acertado que nada tiene que ver a cuando se cumplen los 60 tacos. No hace falta mencionar a nadie famoso para certificar que hacerse mayor no está tan bien como lo pintan, aunque siempre está el consuelo de afirmar que mejor cumplir años que no hacerlo. Lo cierto es que, como afirma Joaquín Sabina, envejecer es una puta mierda. Y si no, que se lo pregunten a los que ya han superado el medio siglo de existencia, más 10 años de propina, y escuchan de banda sonora ese Close to Dish de Yes, premonitorio como al borde del abismo. En torno al 20% de la población española tiene más de 65 años, según datos del INE. Y a pesar de las cifras tan altas de personas de la tercera edad, es verdad que sigue existiendo cierto miedo a envejecer, lo que se conoce como gerascofobia. La inseparable canción Dolores llamaba Lola nos recuerda que se fueron los buenos tiempos, la juventud ya se escapó, lo cual implica estar camino de la dependencia, la sensación de ser cada vez más torpes y en el peor de los casos notar además cierta sensación de soledad. Menos mal que la música da alma al universo, alas a la mente, consuelo a la tristeza, vida y alegría a todas las cosas. Lástima que los achaques propios de la edad a veces no permiten cerrar las puertas del pesimismo, dando paso a la ansiedad, angustia y desesperación de saber que no hay vuelta atrás, que allí quedó todo lo que pudo haber sido y no fue. Recuerdo que cuando disfrutaba de una juventud radiante, me reía con mis amigos cuando nos referíamos al muermecillo de los 60, sin pensar que algún día los íbamos a cumplir nosotros. Ahora nos reímos de cómo nos reíamos entonces, pero asumiendo que ya nos ha tocado el turno de ir de médicos, de soportar con paciencia las listas como pacientes y de no estar pletóricos como acostumbrábamos. A estas alturas tal vez ya lo hemos hecho todo, pero siempre queda algo por hacer y nos gustaría tener esa energía que ya comienza a languidecer tanto física como espiritualmente. Los años me van persiguiendo, el tiempo me va dando alcance, entona Yossi, mientras algunos seguimos vacilando de formar parte de la añada del 57 y por eso ahora estamos haciendo la ruta 66. Entrar en la década prodigiosa tiene los grandes inconvenientes del deterioro físico y mental, por más que se intente tener una vida lo más saludable posible. Ya no todo sienta igual. Viejo, convencido de que no hay amor sin dinero, tus salivas son babas, tus arrugas, tus canas son los insultos del tiempo, insisten los suaves. El tiempo es implacable, pues nunca se detiene al margen de cómo decidamos aprovechar el que tenemos. En la juventud los días son cortos y los años largos. En la vejez los años son cortos y los días largos. Y por mucho que se defienda que la edad es solo un número, algo para poner en los registros, lo cierto es que la experiencia nos remite a la canción popular de nuestra infancia, Si tú vas al cel, cuando se imitaban idiomas como el catalán y en árabe se decía fa mal aquí, fa mal allá. Oh yeah.
Oye, muy bueno el de hoy, ¿eh? Buenísimo.
Hombre, una reflexión no, que no, estoy viviendo en mi piel.
Totalmente, totalmente cierto. Andrés fa Rodríguez.
Aquí, fa mal allá.
Oye, un abrazo grande, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, gracias, larga vida. Oh yeah.
Cope Lleida. Estàs informat.
I ara sí, que ens acostarem a la una de la tarda parlant de cinema i no com la darrera setmana, sinó amb l'experta, la que ja entén. Mònica Monbiela, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, és que si jo feia la secció, no té gràcia, ja t'ho dic ara. No, ho has de fer tu, això, si no, no...
No riem tant, no ens ho passem tan bé.
Això també.
Doncs, bueno, fa el que pot, no? Ja està.
Això també tens raó. En fi, tenim estrenes interessants al món del cinema, cartellera nova de cara a aquest cap de setmana, amb propostes.
Clar, una cosa, sí. Recordar bueno, als oients que aquesta setmana s'han avançat una mica les estrenes i se n'han fet algunes el dia 1 de maig, que era festa.
Ah, clar, és veritat.
Per tant, dimecres, ja hi va haver part de les estrenes de les quals parlarem, i avui se n'han estrenat molt poques, la majoria ho van fer dimecres.
Bueno, són pràcticament noves, per entendre'ns, pràcticament noves. Mira, comencem amb una que... Bueno, el tràiler, la veritat és que no et diu massa cosa. Us el puc anar transcrivint jo. És un home que ha enxufat una mànega amb una aixeta, amb un jardí. I... Bueno, ara rega un arbre.
No parlem gaire.
Sí, no. Segueix regant el jardí. I ara, arromenjat amb un arbre, mira l'horitzó. Alguna preocupació té? Dedueixo jo, eh?
I ara... A més, aquest és el pòster de la pel·lícula.
Sí, sí. Segueix regant el jardí. La pel·lícula és La casa. Què ens explica aquesta pel·li, Mònica?
Mira, aquesta pel·lícula ve molt avalada ja per molt bones crítiques i a més va rebre 5 premis al Festival de Màlaga. És una pel·lícula espanyola que està basada en un còmic que també es diu La Caça, del dibuixant Paco Roca, que bueno, dins del món del còmic és un personatge molt conegut, d'acord? Han volgut adaptar aquest còmic a pel·lícula i ho fan amb un protagonista de luxe que és el David Verdaguer. David Verdaguer, sí, acaba de guanyar el Goya a millor actor per la pel·lícula, te'n recordes, de l'Eugenio?
El Saben Aquel. Sí, sí.
Doncs això, David Verdaguer és un dels protagonistes d'aquesta pel·li que narra lo següent. Són tres germans que van a la casa on van créixer després de la mort del seu pare, no? Un any després de la mort van a aquesta casa i han de decidir què fan amb ella. Bueno, una cosa habitual en moltes famílies que coneixem o fins i tot la nostra ens ha pogut passar, d'acord? Què passa? Que quan arriben a aquesta casa, doncs cadascú va trobant objectes que recorden doncs, parts de la seva vida viscuda amb els pares. I aquí doncs afloren sentiments, alguns volen vendre, altres no, hi haurà una mica de disputes familiars, però és una pel·lícula com a molt de sentiments, no? D'emocions.
I suposo tranquil·la i lenta, suposo, aparentment.
Sí, bueno, tranquil·la i lenta, és a dir, bueno, doncs explica una cosa, hi haurà doncs, bastant diàleg, bastanta interpretació, sí, poca acció, evidentment.
Ahà. I ara canviem radicalment,
Sí.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola. Sé que Dios me salvó por un motivo. Pero sigo buscando cuál es.
¿Demasiada sangre de Cristo?
Es un milagro. Estás embarazada.
Uy, ¿qué ha pasado aquí?
Uy. Passem d'una pel·lícula, doncs això, de sentiments, d'autor, a una pel·lícula de terror teenager, entre cometes, doncs, protagonitzada per una de les actrius del moment. Estem parlant de Sydney Sweeney, que és aquesta jove estrella americana que hem vist a la sèrie Euphoria, que hem vist també en alguna comèdia romàntica com Qualquiera menos tú, i que ara és també la productora d'aquesta pel·lícula de terror. Es diu Immaculate i parla de la Cecília, que és una noia, una devota religiosa que viu als Estats Units, però se'n va en un viatge per internar-se en un convent molt allunyat a Itàlia. Què passa? Que allí doncs, la reben bé, té una càlida benvinguda, sobretot per part d'un dels capellans interpretat per Álvaro Morte, que seria el professor de la Casa de Papel, d'acord? I bé, a partir d'aquí, el que era una càlida benvinguda esdevé un malson perquè es descobreix, i es veu al tràiler, no estic fent cap spoiler, que aquesta Cecília, aquesta jove novícia, aquesta jove monja, desperta un dia embarassada. I a partir d'aquí doncs hem de saber com ha passat això, quin fetus acull aquesta jove i com s'esdevé tot aquest secret, aquest terror que envolta aquest convent.
De totes les mujeres del món, ¿por qué me eligió a mí?
¿Podemos fiarnos de lo que llevas dentro?
Massa ensurts per mi, Mònica, massa ensurts. No.
A mi és que, com que personalment no m'agraden les pel·lícules de terror, doncs aquesta evidentment no l'aniré a veure. Dir que l'Álvaro Morte, aquest l'actor, explicava que el van escollir una mica perquè va coincidir amb l'actriu aquesta americana, amb la Sydney Sweeney, amb una festa a Madrid, crec que era d'un dissenyador o alguna cosa, alguna marca d'aquestes de pret-a-porter, i que ella va decidir que el volia tenir a la pel·lícula i llavors el van contractar, diguéssim, sense fer càsting ni res.
Bueno, escolta, de terror, anem a riure una estoneta, va.
Sí, anem.
Què? ¿Lista para conocerlos?
Por fin conoceremos a los famosos padres de Lisa, aunque tu padre y yo somos personas más sencillas.
Mirad, ¿os gusta? ¿Es una preciosidad?
Estás loco, cariño.
Prestado del concesionario, no está aún en venta, una joya.
¿Quieres impresionar a los Bugies o Baez, papá?
Pues...
Ah, seguro que los impresiono, pero no lo he hecho por eso. Vámonos.
Madre mía, es espectacular.
Bonito, pero frío.
Que clar, això d'anar a conèixer la família de, bueno, del nòvio o la nòvia del teu fill o filla sempre té un primer moment, eh?
Exacte. Bueno, anem a la pel·lícula francesa de la setmana, ja ho saps, ho havíem de dir. Ho havíem de dir. Aquesta es diu Olala, és una traducció molt lliure del títol francès, protagonitzada per un dels actors còmics més coneguts del país veí, que és Christian Clavier. Doncs això, és una comèdia que diu que després de comprometre's per casar-se, la Liz i el François decideixen reunir les seves famílies perquè es coneguin. I amb motiu d'aquesta reunió, que dius, bueno, doncs això fins aquí, tot normal, no?
Sí, bueno.
Doncs no, ells van un pas més enllà i ofereixen als pares com a regal proves d'ADN perquè cadascú descobreixi l'origen dels seus avantpassats. Què passarà? Ah. Mare meva, sorpreses mil.
Frederic Bouvier-Sauvage, encantado.
Nicole y Gerard dicen que les encanta la finca.
Sí. Es de las fincas más extraordinarias de Aquitania. ¿Os la enseño?
Anda, me encanta el billar, aunque juego al americano.
Es el que hay en todos los baruchos.
No sabes lo que te has perdido.
¿El qué?
Un invernadero que quita el hipo, con naranjos, orquídeas exóticas.
Nosotros también tenemos un invernadero. Lo llamamos terraza.
Hicimos este encuentro para deciros que François me ha propuesto matrimonio y yo he aceptado.
Pues sí, por la unión
de nuestras dos familias.
Tenemos un regalito. Mi laboratorio es norteamericano y ha estudiado nuestro ADN. En él se detalla vuestros orígenes.
¿Ah?
Y los resultados son estos.
¿Ah?
Toma.
Nuestro ADN está en las paredes de este castillo de la época de Luis VI el Gordo.
Yo, igual que tu padre, sé muy bien quiénes son mis antepasados. Soy francesa e italiana, y ya está.
Yo soy francés de pura cepa, pero por daros el gusto no tengo nada que ocultar.
Venga, ¿quién empieza?
¡Oh! ¡Oh! ¡No me jodas!
¡Mierda!
Sí, és el moment en el que obren els sobres, eh?
Sí, és el moment estrella i a partir d'allí, doncs, això, comèdia d'embolic, vés a saber, no?
Sí, vés a saber.
Algun personatge convidat que no s'esperava, etcètera.
Escolta, avui ens explicaràs també una sèrie, però abans anem a la darrera estrena, que és d'animació. I, vaja, jo crec que el coneixem tots, eh?
Oh. Oh. Hola, amiguito. ¿Tienes hambre, pequeñín?
Bien, digo que sí, ¿eh?
¿Quieres un poco más?
Ya lo sé. Se ha menjat tot.
Y así fue como adopté a John.
Okay, now have you ever been... Doncs, bueno, és una de les estrenes, també, eh?
A veure, això ja és pel públic, doncs, més familiar, que també està bé. És Garfield, jo crec que es va estrenar també el dia 1, aprofitant, no?, que la canalla tenia festa i que hi ha molta gent que està fent pont. Potser no aquí a Catalunya, però... Por ahí hi ha gent que té un pont llarg.
Home, a Madrid, per exemple, que va ser festa ahir també, dimecres i dijous, home, és molt tentador avui fer festa.
Sí, bueno. A nosaltres ens arribarà la setmana
que ve. Sí, ja ho sé, ja. Sí, el sistema educatiu aquí a Lleida, a Lleida Ciutat, ha envoltat la festa major perfectament, eh?
Sí. A veure, doncs el Garfield ja sabem tots que és aquell gat taronja que té sobrepès, que és així, doncs, molt trapella, que sempre li passen coses, aventures. En aquest cas, ell, doncs, porta una vida tranquil·la en la família, doncs, que està, i apareix el seu pare, que és un gat de carrer que es diu Vic. Llavors el Garfield té un amic, que és un gos, que es diu Odi, i tots dos deixaran la vida tranquil·la que tenen vivint amb els seus amos per ajudar el pare del Garfield a fer un atracament.
Ah.
Vull dir que...
¿De cuándo?
¡Nunca, John! ¡Entiérrame queso!
Pido disculpas por adelantado. Verme comer no es nada bonito, la verdad. Y si tenéis hijos pequeños, os recomiendo que se vayan a su cuarto.
Hola, hijo.
Este es Vic, mi padre.
¿Nunca has saltado de un tren?
Nunca he saltado.
Hemos llegado.
¿Ah, sí? ¿Y cómo va?
Bueno, déu-n'hi-do, eh? El Garfield fora de la seva zona de confort.
Exacte, sí. Bueno. Tot pel seu pare, eh? També s'ha de dir.
Molt bé, i acabem amb una sèrie. Avui ens recomanes una sèrie que porta per títol Such Brave Girls.
¿Quieres que te quite la ropa?
No, gracias.
¿Quieres que yo me quite la ropa?
No, gracias. Mamá, ¿puedes recogerme? Tengo sentimientos fuertes.
Solo puedo tener una hija en crisis a la vez. ¿Me oyes?
¡Puto cobarde!
Si no te ligas a esa chica, te pasarás el resto de tu vida en esperar la muerte para tener otra oportunidad en la otra vida.
Serás una madre increíble.
No mostramos el miedo a estas mujeres. Ni a Deb, ni a Josie, ni a Deb.
Has repetido, Deb.
En quina plataforma la podem veure, per cert?
Doncs, a veure, es pot veure a Filmin. També he recomanat aquesta sèrie per parlar doncs, d'aquesta plataforma, que no és Netflix, ni HBO, ni d'aquestes conegudes. És catalana, fundada per un noi de Mallorca, que es diu Jaume Ripoll, i està molt enfocada a la gent que li agrada molt el cine, no? Cine de tot tipus, però no només el comercial. Llavors també estrenen sèries que solen triomfar a altres països i que potser aquí no arriben perquè no són prou comercials, i aquesta és una d'elles, és britànica, va triomfar a Anglaterra i és una, bueno, és una comèdia absolutament i totalment políticament incorrecta, d'acord? És a dir, els personatges estan portats a l'extrem, els passen coses hilarants, són una mare i dues filles. Imagina't, el pare diu que va desaparèixer un dia que anava a buscar té i sempre quan veuen el té se'n recorden de son pare. Bueno, i aquesta dona vol lligar amb un home doncs, que està forrat per a que les mantingui. Bueno, una mica, doncs això, una família disfuncional amb una que està, es pensa que està embarassada, l'altra que és dependent dels homes. És a dir, està molt enfocat en els personatges femenins disfuncionals, no?
¿Cuándo crees que aparece el instinto maternal?
No lo sé. Aún espero que le pase a mamá.
Se me ve femenina.
Estás genial. ¿Estoy guapa?
Parece que vayas a presentarte a cambio radical.
La mayoría de la gente no es tan permeable al trauma como nosotros.
Pues es lo que tenemos.
Lo sé. Quedarme preñada de Josie fue el peor error de mi vida. Y no solo porque fuera de Josie. ¿Queréis que me vaya?
Perdón, no sabía que seguías aquí.
Vale, chicas, empieza la función.
Home, el tràiler està ben presentat, la veritat, eh?
No, és molt divertida i passa molt bé perquè són capítols de 25 minuts, n'hi ha 6, i no sé, va ser un descobriment i vaig pensar, bueno, a vegades només parlem de cine, però evidentment les sèries també no deixen de ser petites pel·lículetes, no?
A mi ja m'agraden aquestes, capítols de 20-25 minuts, temporades de 6, 8, 10 capítols tirant llarg, és ideal per mi. I tampoc cal que hagi segona, tercera ni quinzena temporada. Escolta, si una sèrie és bona i la pots acabar amb una temporada, doncs perfecte, si necessites dos ja està, però no cal allargar. Per tant,
que
és interessant.
Que passa ara amb moltes sèries que les allarguen sense... Per cert, i ja que estic parlant d'una sèrie, aprofito per recomanar-ne una altra que estic mirant jo i crec que tota Catalunya i Espanya, que és el Caso Assunta a Netflix, amb la Candela Peña, brillant, bueno, apoteòsica, o sigui, una interpretació brutal, i trobo que està molt ben feta, tractada amb molt respecte i que val molt la pena, enganxa molt. Aquesta sí que són capítols de 50 minuts, però... personalment a mi me dona la sensació que no res, que ha passat un quart d'hora i s'ha acabat el capítol.
Doncs bona...
Està molt ben feta i molt ben tractada.
Molt bé. Doncs avui hem parlat de Such a Brave Girls, de la sèrie, per entendre'ns, però també de Garfield, La Casa, Immaculate, o la francesa comèdia Olala. Mònica Montbiel, escolta, que tinguis un cap de setmana de Fira de Titelles ben maco, eh?
Ah, igualment.
Vinga, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Després tornem al migdia de Cope Lleida. Estarà amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Vamos con otra de surrealismo a costa de la ley trans. Nos vamos a centrar en Oviedo, en un caso de maltrato que ha acabado con el acusado, ahora acusada, con un cambio de sexo, y con el juzgado de violencia de género y el de familia, tirándose la pelota de un tejado a otro sin saber muy bien qué hacer, y en medio, los hijos de la pareja. La historia empieza con José María, condenado en el año 2020 por amenazar con un cuchillo a su exmujer para que le permitiera ver a sus hijos. Hasta aquí es otro lamentable caso de violencia machista. Se pactó entre las partes que él pudiera ver a los hijos los domingos durante 3 horas hasta su entrada en prisión. Pero a principios de 2023, este hombre solicitó en el registro un cambio de sexo. No se complicó, la verdad, demasiado la vida. De José María pasó a llamarse María José. Cuando esto pasó, la abogada de la exmujer pidió inmediatamente la suspensión cautelar del régimen de visitas por una situación de riesgo para los niños. Aquí viene el lío porque el juzgado de violencia de género y el de familia no sabían muy bien quién debía de pronunciarse sobre este caso de cambio de sexo. No tenían claro cómo actuar ante la nueva condición de mujer del maltratador. Porque estamos ahora ante un litigio entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer. Ese es el quid de la cuestión. La ley trans, en su artículo 46, dice que un acusado tiene que ser juzgado con el sexo que tenía cuando cometió el delito. Se pretende así evitar un fraude, que alguien cambie de sexo para tener un beneficio durante el juicio. Pero en este caso no se habla del maltrato, del delito, sino de la patria potestad y del régimen de visita sobre los hijos. Y esto, precisamente, no lo aborda la ley. Al final es el juzgado de violencia de género el que se ha hecho cargo y estima que este hombre, o bueno, esta mujer, podrá ver a sus hijos cuando esté fuera de la cárcel. Otra cosa es el pago de la pensión de alimentación. Aquí ya se ha rizado el rizo. El juzgado de violencia de género revisará los impagos de José María cuando era hombre y otro juzgado de instrucción los de María José, ahora que es mujer. Alucinante. Lo sé. Y a todo esto, María José acaba de entrar en prisión para cumplir condena por el delito que cometió como hombre. Ha ingresado en un módulo mixto y, según el comercio de Gijón, tenía barba de varios días. Un detalle menor dentro del drama que supone toda esta historia, te recuerdo, con los niños como eje del problema. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues tenemos lío a la vista a Pilar con capote y montera en mano. El Ministerio de Cultura elimina el Premio Nacional de Tauromaquia. Lo hemos conocido esta misma mañana, por lo que este año ya no van a premiar a nadie. El último galardón se entregó a Julián López, el Juli, el año pasado. Recordemos que fue el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien creó este premio en 2011 y desde entonces se ha entregado año tras año con normalidad. Esta decisión no ha sido bien acogida por todos, puesto que las reacciones no han tardado en llegar. El propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, socialista, ha anunciado que va a crear sus propios premios de tauromaquia dentro de la región. Y hay movimientos similares en otras comunidades autónomas. Y tenemos buenas noticias porque el sector del turismo de nuestro país ha firmado su primer mejor trimestre de la historia con más de 16 millones de turistas extranjeros que nos han visitado. Eso se traduce en casi un 18% más que en el mismo periodo del año 2023. Estos primeros 3 meses del año suelen ser considerados como temporada baja, pero ha resultado que han sido de los mejores de toda la serie histórica, no solo con la cantidad de extranjeros que han venido, sino con lo que se han acabado gastando en nuestro país. Recibimos más turistas que además, pues oye Pilar, se dejan un buen dinerito.
Más, ¿no? Dinero, más pasta. Claro,
disfrutando del clima y de nuestras costumbres. Y ahora que hablamos de viajes a las puertas del fin de semana, con un puente de mayo que muchos están disfrutando, nos fijamos en el tiempo que nos va a acompañar. porque otros años hemos empezado mayo vestidos casi de verano, pero este año no. De hecho, hemos registrado uno de los inicios de mayo más fríos. Este viernes entra un nuevo frente en el norte de la península, que nos vuelve a dejar lluvias que se pueden extender hasta la mitad peninsular. Lo bueno es que las temperaturas cada vez son más suaves y para el domingo vamos a notar esa subida. Y el Papa ha advertido sobre el carrerismo, que hace tanto daño porque es individualista, al tiempo que ha alertado también sobre los estereotipos inalcanzables que nos pretenden imponer los mercados y los grupos de presión. En la audiencia, miembros de la Fundación Blanquerna de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Francisco ha pedido formar jóvenes cabales y no réplicas ilusorias de ideales imposibles.
Gracias, Correas. Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, muy buenas.
Carlos Alcaraz renuncia al torneo de Roma.
Sí, Carlos Alcaraz renuncia a jugar en Roma, que es el último torneo, recordamos, antes de Roland Garros. Sufre un edema muscular en el antebrazo, consecuencia de su última lesión. Dice que necesita descanso para recuperarse y poder jugar sin dolor al 100%. En la Liga, el Real Madrid puede ser campeón este fin de semana. Mañana, Real Madrid-Cádiz a las 4 y cuarto y Girona-Barça a las 6 y media. Si el Madrid gana y el Barça no lo hace, los blancos serán campeones y lo harían además en el día del regreso de Courtois. De todo ello, acaba de hablar Carlo Ancelotti en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, acaba de terminar la comparecencia del técnico italiano del Real Madrid. Ha confirmado lo que contábamos ayer en el partidazo, que iba a ser titular Thibaut Courtois. También ha confirmado que Andriy Lunin va a ser el portero que defienda la portería del Real Madrid en el partido de vuelta ante el Bayern el próximo miércoles en Champions, y que no va a haber celebración en el Real Madrid. El técnico italiano lo ha explicado así.
No hemos pensado nada de todo esto, porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Y como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
Y a esta hora comienza también la rueda de prensa de Xavi Hernández en Barcelona.
Todo esto y mucho más, como siempre, en mediodía hasta las 4 de la tarde.
Moment ara en el que escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Els mitjans de comunicació social. Estimats diocesans, una de les característiques de la societat actual és la preocupació per la comunicació entre els éssers humans. Segurament sempre ha estat així. D'ençà que es coneix la petjada de l'home sobre la terra, abunden els instruments que han servit en les seves relacions, ja sigui portant un bastó a les mans per pegar o pintant un cor en les parets de les coves o en els troncs dels arbres per mostrar l'amor mutu. Però ara sembla més exagerat que mai. Pel carrer veu moltes persones en un aparato de telèfon a l'orella parlant, saludant-se o preocupant-se per la salut. Com tots els productes fets per les mans i la intel·ligència del ser humà, aquests procediments comunicatius contenen alhora avantatges i perills en la seva utilització. Tot depèn de l'actitud de cadascú davant dels instruments que ens proporciona la ciència per permetre un millor benestar en la nostra vida o per pervertir les nostres costums i conductes. Tot depèn de. Explico tot això per valorar en la seva justa mesura la importància dels mitjans de comunicació en una societat com la nostra, que es vanagloria d'oberta, democràtica i respectuosa amb tot i amb tots. La línia vermella queda fixada en la dignitat de la persona amb els drets humans com a suport o amb l'Evangeli com a fonament vital. I també en la cerca de la veritat i la repulsa de la mentida. Jo dic unir-me al sentiment de l'Església amb motiu de la celebració diumenge que ve, 12 de maig, de la 58a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que coincideix amb la solemnitat de l'Ascensió del Senyor. Ell, a punt de marxar, es va dir a tots que comunicaren al món la seva bona notícia. L'Església ha estat sempre prop dels mitjans, perquè en el que és essencial concorda amb la seva funció elemental: donar a conèixer fets, comunicar opinions i conformar un estat determinat de referència social. A vegades ha lamentat els excessos que han produït algunes notícies negatives, però sempre ha valorat la cerca de la veritat i la denúncia de les injustícies. Sols vos dic el títol del missatge del Papa Francesc per aquest dia. El titula «Intel·ligència artificial i saviesa del cor, per a una comunicació plenament humana». Diu ell que busquem i utilitzem la intel·ligència, però sempre utilitzant sobretot la saviesa del cor en l'estima i en l'acostament als demés. Gràcies a tots els comunicadors i empreses per cercar la veritat i pel suport a la llibertat. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ja són 10 minuts per sobre de la una. Anem a fer una pausa ràpida perquè comencem el migdia de COPE Lleida i ho fem amb l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, als nostres estudis. Amb ell parlarem ara doncs, del maig, del mes de maig. És que estem al mes de maig, això és Lleida, i és com un parèntesi, és com un capítol a part dins d'aquests 12 mesos. També tindrem temps de parlar d'esports i de l'horta i de seguretat. I després l'Espai Groc, moltes propostes de cara al cap de setmana. Tot això ara, en un minutet.
Baby Chic, instal·lacions àmplies i lluminoses aportant un gran benestar als nens. Ja tenim preparades les estades d'estiu. Fem de les vacances dels vostres fills una gran diversió. Excursions, piscina, caiacs, teatre, cinema, esports, dans... De juny a setembre, vine i t'informarem. Reserva ja la teva plaça. Baby Chic, al segon passeig de Ronda 25, al costat de l'Hotel Nadal.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
COPE Lleida.
Tal com t'havia avançat avui a l'inici del programa, ens acompanya l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Alcalde, què tal? Bon dia.
Molt bé, Ricard, bon dia.
Estem ja al maig feste, alcalde. És el mes de maig intens, suposo, fins i tot com a alcalde, eh?
Sí, tenim una agenda. Normalment ja la tenim complicada, bueno, en el sentit de que fem moltes coses, intentem estar tot arreu, tenim les reunions de feina, no? La reunió de govern, les visites als barris, però és veritat que al mes de maig tot fa boom, no? Quan dic, no sé si les persones que ens escolten ho han vist, no? Fa boom perquè
sí, sí.
És tothom vol fer coses, tothom fa coses i nosaltres molt a gust, evidentment. Però...
Fins i tot la Generalitat es va apuntar a fer coses al mes de maig.
Exacte,
no?
Sí.
Bueno, tenim la festa major, ja sabeu que el patró és l'11 de maig, Sant Anastasi, eleccions el dia 12. Jo no sé si ho van arribar a pensar, a valorar, o ni tan sols ho sabien, però em va doldre un pelet la falta de sensibilitat de la Generalitat al col·locar les eleccions exactament a la Festa Major de Lleida. De Lleida i de Badalona, per exemple.
Sí, també, perquè compartim patró. Mm-hmm. Bueno, jo crec que no hi pensen, no s'hi pensa amb aquesta clau, no? Hi ha una oportunitat que és la que es reserva el president de la Generalitat de convocar eleccions i va decidir el dia 12, doncs el dia 12. Jo animo als lleidatans i a les lleidatanes a que participin activament en aquest procés electoral i que abans de gaudir dels actes de festa major que hi ha programats per aquell dia, doncs que passin pels col·legis electorals. Ja que estarem al carrer, diguem-ho així, doncs no costa res atansar-s'hi i exercir un dret tan valuós com és el dret a votar democràticament realment inspirat a la Constitució i que ens ha de permetre manifestar què és el que volem per al futur.
Cope Lleida, juntament amb el diari La Mañana, vam organitzar el primer debat de la campanya electoral i un dels temes que sempre surt a qualsevol campanya electoral és el tema de la seguretat. Amb l'alcalde de Lleida, a les diverses entrevistes que hem tingut aquest darrer any, ja n'hem parlat de seguretat en general i de seguretat particular, doncs del casc antic, per exemple, però m'agradaria comentar el tema de l'Horta de Lleida, perquè darrerament s'havien patit una onada de robatoris, ara hi ha gent dins de les vivendes, fins i tot, hi ha hagut detencions i l'Ajuntament de Lleida sí que va reaccionar i va implementar unes mesures. Com està ara la situació de l'Horta de Lleida?
Bueno, la situació de l'Horta de Lleida, és de satisfacció en aquests moments, i en aquest sentit no vol dir que haguem de baixar ni la guàrdia ni la feina que estem fent, però sí que és veritat que jo em vaig presentar en unes eleccions amb un programa electoral que deia que posaria en marxa la Brigada Especial de l'Horta i això ho he fet. Ho he complert. A mi no em fa por prendre decisions en matèria de seguretat, al contrari, el que vull és prendre-les perquè aquesta ciutat tingui no només la consideració d'una ciutat segura, com així és d'acord a les estadístiques que s'han publicat en el darrer any, sinó que a més vull que la ciutadania percebi que aquesta és una ciutat segura. I això comença per l'Horta i passa pels diferents barris i acaba a tot arreu, no? I amb aquest motiu, nosaltres el que estem fent és, primer, implementar ja el Pla Local de Seguretat que hem aprovat, fer la convocatòria de 18 places d'agents que s'incorporaran en els propers mesos i avançar amb un pla d'inversió de caràcter tecnològic que ha de permetre ser més eficients, no? Fruit de tot això, i també, i així ho vull agrair, de la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, hem tingut èxits policials i això és el que ara en òrgan judicial s'ha de dirimir.
Clar, les actuacions futures van per aquest camí, prevenció i controlar,
sí,
sobretot?
Sí, prevenció i control. Tenim 19.000 hectàrees que configura el sistema rural. Clar. És el tercer terme municipal més gran de Catalunya, vull recordar aquest. I a més tenim una població dispersa en diferents explotacions agràries, en diferents espais residencials, no? I això ens ha d'estimular per posar en marxa aquella intel·ligència, no artificial, sinó humana, aplicada en aquest cas a la seguretat, que ha de permetre, doncs, treballar amb clau de prevenció, no? L'altre dia em comentava una persona que viu a les Torres de Sant Ull que tornava a casa el dimarts de la nit i que el va sorprendre perquè hi havia un control policial que es va instaurar en el moment, no? El van parar, li van demanar la identificació, etc. No? I m'ho va explicar amb agraïment, no? Va dir, t'ho agraeixo, perquè es nota que hi ha la voluntat política de que això sigui així. I en aquest sentit estem treballant i de valent. Per tant, fins ara que no interveníem a l'Horta de Lleida perquè no era la nostra competència, tenim un conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, Mossos, Departament d'Interior, en què la seguretat a l'Horta l'assumeixen plenament ells. En caràcter general, la ciutadana és competència dels Mossos, el que fa la Guàrdia Urbana és ajudar, no? Però en aquest sentit hem decidit que aquesta brigada de l'Horta treballi de valent perquè col·labori amb Mossos i que puguem ser més efectius en les nostres actuacions.
Clar, aquest model, amb les seves particularitats, és exportable cap a la resta de la ciutat, cap al nucli urbà?
Sí, absolutament. El model d'anar acompanyats de Mossos, no?, amb aquestes parelles i patrullatge conjunt, s'ha demostrat molt eficient i, a més, està molt bé perquè compartim tota la informació. La Guàrdia Urbana no és un cos de segona, és el nostre cos de seguretat i això ho vull destacar. Tenim la segona Guàrdia Urbana més antiga de Catalunya i una de les més antigues de tot l'Estat. Arribarem amb aquest horitzó dels 250 agents que jo volia a l'inici del mandat i arribarem amb aquest segon any de mandat, no? Per això estic animat, no? I a més vull dir una altra cosa, avancem també amb confort dels agents de la Guàrdia Urbana. Avancem amb el reconeixement del seu treball i això també vol dir, és un missatge molt clar, que la nostra aposta és la Guàrdia Urbana i que no defallirem.
N'havíem, canviem de tema perquè d'aquest següent ja n'havíem parlat. La veritat és que des de feia molts anys i amb l'alcalde, abans de ser alcalde, n'havíem parlat com a candidat del Museu Morera, sí, que si obria, que si no obria, que si ja teníem seu, que si teníem data, tots els endarreriments i totes les problemàtiques, però el tenim obert.
Sí.
Està obert ja.
Sí, sí.
Jo com I a més està d'accés lliure i gratuït per tota la ciutadania fins al proper 14 de maig.
Exacte, sí. Hem fet aquesta campanya de llançament d'un nou equipament, que és un vell equipament, no? Sí, sí. Conceptualment és molt vell. 100 anys buscant un espai, no? I ara ja el té. I crec que s'ha fet un treball extraordinari, no només des del punt de vista de l'habitabilitat, no? És un edifici fantàstic, preciós. A més, hi ha una exposició que és molt interessant. D'aquí animo als hidratants a anar-hi a visitar-lo, que vagin a veure l'exposició que hi ha en aquests moments, l'exposició d'apertura, que després participin de totes les activitats que es faran al Morera, no? Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, perquè hi ha uns espais extraordinaris, sobretot a la cinquena planta, quan t'assentes allà i te mires la Seu Vella amb aquesta nova perspectiva que t'obre aquest mateix edifici, i plantes avall, doncs tens l'exposició de tot el nostre patrimoni pictòric, no? Bueno, és una gran obra. Jo estic molt content, vaig arribar a l'alcaldia, l'obra estava parada, m'hi vaig arromangar i ara ja la tenim oberta, i a tope, no? En aquests dies ja han passat 6.000 persones. Anem bé.
Va coincidir amb Miquel Puello el dia de la preinauguració?
Sí, vaig coincidir amb els exalcaldes que van voler atendre aquesta visita privada que van fer de visita de final d'obra, no? Mm-hmm. No han fet inauguració.
No, per això.
La inauguració és el dia 15 de juny, però el que van fer va ser una apertura de portes, i durant el procés d'apertura de portes van fer una visita guiada amb aquelles persones que havien tingut alguna cosa a veure amb el Museu Morera, no? Com és l'alcalde Ciurana, l'alcalde Ros especialment, l'alcalde Puello i jo mateix, no? Per tant, va estar bé, vam riure, ens ho vam passar molt bé, crec que ells van estar tots molt a gust, no? I, bueno, és una foto també entranyable, no? Veure tres exalcaldes i un quart que n'és en actiu, i, bueno, bé, va estar bé.
Perquè vegueu que la cultura, a vegades té mala premsa, però la cultura serveix.
Uneix, sí, sí, està claríssim. A més, amb un projecte d'aquestes magnituds, no? Ha posicionat Lleida a Europa, el Museu Morera.
Vaig visitar el Museu Morera el dia de Sant Jordi.
Sí.
Que el dia de Sant Jordi no té, no té igual al calendari, perquè amb la posició de les paradetes i tot plegat i el tall de circulació, doncs queda la Rambla de Ferran i Francesc Macià espectacular. Salvant les distàncies, no sé si el Museu Morera, amb la imaginació de Fèlix Larrosa, és aquella primera pedra per revitalitzar i dinamitzar la Rambla, per apuntar cap a l'estació, per arribar amb aquest pla de l'estació. No sé si això ho veus així.
Ho veig absolutament així, però no ho veig ara com alguns ara presumeixen de descobrir el pla de l'estació, no? A vegades sento a determinats responsables polítics que acaben de descobrir la Rambla, com aquí que diu. Fa anys vam començar amb en Francesc Carola, vull dir, perquè si ens està escoltant estarà content, a treballar sobre la remodelació de la Rambla, i a més, van posar en marxa tota una sèrie d'iniciatives que havien d'acompanyar no només un procés de reorganització urbanística, sinó també de recuperació de patrimoni, d'ús de l'espai públic, d'incentius econòmics i comercials, etc. Doncs va poder fer. Durant aquests 4 anys no s'ha fet res i ara estem en disposició de presentar-ho en breus. No puc dir res més perquè, ja m'entens, Ricard, si ara et faig aquí un anunci del que faré, doncs al cap de 2 minuts algú m'haurà portat a la Junta Electoral per dir l'alcalde està fent propaganda i la llei diu que no ho pot fer. Bé, doncs quan hagi passat tots els processos electorals, que vol dir aquest que ve i el del 9 de juny, que són les eleccions al Parlament Europeu, sí, doncs podem presentar el projecte Rambla. Jo estic content de la feina que s'està fent, vull agrair als tècnics d'Antubi que estan treballant, però però la clau és aquesta, les dimensions són urbanística, social, econòmica, també de caràcter comercial, paisatgística, etc. És la primera pedra d'un procés que espero que no sigui gaire llarg, però que començarem durant aquest any i per tant és immediat.
Els dimarts a la tertúlia dels polítics n'hem parlat dos vegades d'aquest tema del pla de l'estació i hi ha hagut unanimitat de les sis forces polítiques que actualment tenen representació a l'Ajuntament de Lleida. Per tant, entenc que el pla de l'estació no ha de tenir cap mena de trava per tirar endavant. Què li falta a hores d'ara perquè puguem parlar de que va tirant endavant, va passant plaços?
Bueno, d'entrada, ens falten informes, que això, doncs, ho hem de dir, falten informes que ens han d'arribar perquè evidentment hi ha una afectació sobre infraestructures bàsiques, bàsicament ferrocarrils, i hem de tenir clar exactament fins on podem anar. Però també és cert que el que hem d'estar segurs és sobre si el que està dibuixat des del punt de vista de planejament urbanístic en aquests moments pot permetre un desenvolupament real amb posterioritat, no? Ho dic perquè a vegades el paper ho aguanta tot, no? I si hem d'actuar buscant operadors, ho hem de fer amb la garantia de que els operadors es miraran el projecte amb ganes i sobretot amb la voluntat de tirar endavant aquest projecte de remodelació de l'estació, de l'entorn de l'estació, no? I en aquest punt estem, per tant, també una vegada seguint assossegat els ànims, seguirem treballant al voltant del projecte Rambla. Jo ja tinc clar també, he estat diverses vegades a Madrid en reunions amb seu ministerial, perquè també el que vull és fer participar l'Estat en les inversions que s'han de dur a terme en el projecte de l'estació. Ningú pot pensar que els botiguers, els empresaris que vulguin posar en marxa aquest projecte ho faran a pit. Necessitaran que l'Administració General de l'Estat hi participi activament, i això vol dir també posar diners, invertir en el pla de l'estació per fer-lo més òptim, més rentable, i que sigui també una possibilitat real i no només un dibuix.
Bé, doncs a partir d'aquesta primera quinzena del mes de juny veurem aquest projecte Rambla, a veure cap on...
Com, Operació Rambla, li diem.
Operació Rambla, val?
Txan.
A veure cap on ens porta, ja. Alcalde, estem al mes de maig, com dèiem al principi, i a les portes d'un cap de setmana que inicia amb la Fira de Titelles, que ja s'ha convertit en un clàssic a la ciutat de Lleida, però és que, a més, dins del seu nicho de mercat, a nivell professional... És un punt de referència a nivell internacional?
És un punt de referència a nivell internacional. Jo que sempre ambiciono com a alcalde el paper de la ciutat de Lleida a nivell d'escala regional europea. Quan parlem d'escala regional europea vol dir que en Europa hi ha una sèrie de regions, no?, que tenen unes especialitats. Jo parlo sempre del sector agroalimentari, no?, vinculat a l'escala regional europea i la capitalitat de Lleida, però també ho la menciono sovint quan parlo de la capitalitat cultural. Lleida té una capacitat de creació, té una xarxa de petites i mitjanes empreses, companyies de teatres, de dansa, músics, autors, creadors, etc., que fan que tinguem una gran responsabilitat, però alhora un gran posicionament a efectes internacionals. La Fira de Titelles és un exemple. La Fira de Titelles neix en un moment determinat, com una cosa com aquí que d'anar per casa, i ha evolucionat fins al punt que jo ahir, quan vam presentar el projecte La ciutat de les llums, que és un projecte d'un autor argentí que aquest cap de setmana es podrà gaudir al Museu de Lleida, vaig tenir l'ocasió, ho vaig demanar expressament, may I know where are you coming from, no? Puc saber d'on veniu tots els que sou aquí? Vaig preguntar, no? Tenia coreans, xinesos, alemans, italians, francesos, etc., no? Persones que han vingut a conèixer la Fira de Titelles, que han vingut a conèixer l'oferta que presenten aquí les companyies, i això fa que sigui un mercat de referència internacional també en aquest àmbit de les arts escèniques a petita escala i pensant en públic familiar.
Uh-huh. I la setmana que ve, Festa Major?
I la setmana que ve, la Festa Gran de la ciutat. Tenim ganes ja de que arribi la Festa Major i que els lleidatans, les lleidatanes més grans, més joves, hi ha activitats per a tothom, 250 activitats repartides per tota la ciutat, amb una especial concentració al centre històric, diguem-ho així, al voltant de la plaça Paeria, la plaça Sant Joan, però també al voltant dels Camps Elisis, no? On hi haurà una altra vegada el Parc de Somriures, no? Allò que està pensat, aquestes activitats pensades per les famílies, amb infants, però després tenim música, tenim teatre, tenim dansa, tenim espectacles, tenim exposicions, tenim caminades, tenim de tot, no? Tenim esports, no? Bueno, els esports també mereix un cas a part, no? Perquè lo d'aquest cap de setmana també, com aquell que diu, és històric, no? Els nostres equips lluitant per ascendir o per resistir, no, la categoria, com és el cas del hockey, les noies de la EM lluitant per poder anar cap a la directes cap a la Lliga F, no, la Lliga.
Però és que la primera divisió, estan lluitant per la primera divisió femenina.
Està clar, vull dir, vull posar en valor, hem iniciat una campanya d'animar a la gent que hi vagi, hem posat en marxa serveis d'acompanyament, hi haurà guàrdia urbana facilitant la mobilitat, espais d'aparcament, etc, no? Bueno, hem d'estar tots i totes amb l'esport femení, però no només ho hem de dir, hem de ser-hi, no? En fi, que tenim un cap de setmana esportiu aquest i el cap de setmana que ve també.
I un mes de maig, acabant amb esports, doncs, on es poden consumar certs ascensos,
sí,
que jo no sé si la ciutat està preparada perquè passin més d'un o de dos o de tres. Parlo de massa social, parlo perquè al final és molt maco això de pujar a la CB al bàsquet, per exemple, a la primera divisió femenina i d'altres esports, però clar, després s'ha de poder fer un projecte amb garanties, almenys per donar la cara.
Està clar, jo crec que actualment els gestors, especialment parlo del hockey o parlo del bàsquet o parlo del futbol femení, estan mentalitzats que necessiten presentar un bon projecte per poder no només assumir la responsabilitat que suposa ascendir, sinó també per poder mantenir-se i resistir, no? És que al final és el gran què, no? Pujar a vegades sembla fàcil, no ho és, sembla fàcil, però el que és veritablement complicat després és poder estar, sí, i com deies tu, donar la cara en les diferents categories, no? Jo he tingut una ronda de consultes aquests dies, amb els diferents directius i directives d'aquests equips esportius. Tots tenen ganes, tots estan mentalitzats, tots estan pensant com ho han de fer millor, a fi efecte de poder gestionar aquesta nova categoria, i nosaltres també estem fent el mateix, Ricard, també estem pensant de quina manera som capaços de crear aquest, el que jo dic, el fons de l'esport, un fons especial per als equips de competició, que no interfereixi amb les ajudes que normalment donem a l'esport base de la ciutat, no? Aquest és el repte. L'altre dia al ple em van preguntar i jo vaig explicar, d'aquí pocs dies us explicaré què és el que em passa pel cap, i demano la complicitat de tothom, perquè això no és una decisió de l'alcalde, sinó que és una decisió de la Corporació Municipal de la Paeria, i en aquest sentit jo crec que hem de treballar en facilitar aquelles eines que permetin que el Força Lleida, que el Llista, que l'AEM puguin gestionar a fi efecte que tinguin uns ingressos garantits per poder competir amb dignitat i amb garanties.
Del futbol masculí no et pregunto avui encara, perquè encara està tot a l'aire. Després veurem com va acabant la història.
Exacte, sí. Bueno, podem parlar quan vulgueu també, eh?
Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Ni que sigui una mica avançat, anem a desitjar que la gent tingui bona festa major.
Bona festa major, i de tant en quant, si pots posar la cançó de la festa major.
Sí, sí, doncs mira, podem acabar amb aquesta cançó, que és una iniciativa maca des del punt de vista de que hi ha una cançó que quede arrelada a la festa major d'un any concret.
Sí, sí, no és així, hi ha una cançó, una festa que es lliga, doncs, amb el pregoner, no? Quim Ureña, no? Un gran aquarel·lista, premis, que acumula premis de tots els nivells, i sobretot una gran creativa com la Sònia Lins, que és la que ha fet el cartell de la festa major, un cartell dolcet, com l'alcalde.
La setmana que ve, per cert, estarà amb nosaltres la intèrpret de la cançó.
Ah, molt bé, la Lucía, molt bé.
Que vagi bé. Alcalde, gràcies.
A tu, a vosaltres i a tots els oients, molt bon cap de setmana.
La vida que he volgut per tots aquests voltants, des de l'alba o la boira sobre els camps. I ara que estic amb tu, el millor moment de l'any, pujant per cavallers, anem res.
La cançó de la Festa Major, Conèixer-me la Lucía, dimecres vinent. Fem una pausa perquè ja anem directes a l'Espai Groc.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al rojo vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
¡Chuta!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Fat City, Ciudad Dorada, de John Huston. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
I ara ens acostarem ja a les 2 de la tarda, ho fem des de l'Espai Groc, la nostra tertúlia d'espectacles, on ja saps que t'oferim, bueno, t'oferim, et comuniquem, jo et comunico, t'ofereixen des dels equipaments tota l'agenda d'activitats, que n'hi ha força. A més, ja sabeu que ara ja estem al mes de maig, és aquell mes, aquell mes on es fan multitud d'activitats a la ciutat de Lleida, però n'hi ha algunes que no estan lligades a cap festa concretament i que també les hem de remarcar. Parlarem de cultura, parlarem d'arts escèniques, de música, d'exposicions, etcètera, etcètera, etcètera. L'Espai Groc, com sempre, els divendres, que et condueix cap a les 2 de la tarda. Ben acompanyats amb la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon divendres a tots i a totes.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, després ja de canviar del mes de llibre, que ja estem al mes de maig, de la ressaca, anava a dir, no, de la revetlla de Sant Jordi, la ressaca
sí,
també. Potser vosaltres no tant, a la biblioteca. Doncs seguim amb les activitats perquè a la Biblioteca Pública de Lleida, mira, ens quedem aquí perquè el mes de maig, que un pot pensar, bueno, el mes de maig, el mes fester a Lleida per excel·lència, doncs la biblioteca, déu-n'hi-do la d'activitats que teniu,
Sí, sí, continuem programant i una miqueta intentant arribar a tots els públics i que sigui una programació variada.
Clar.
Mira, comencem el dilluns amb una nova sessió dels 10D. Aquesta vegada tenim un escriptor per primera vegada que escriu amb novel·la juvenil. Aquestos, ja saps que és, aquestes trobades són escriptors de Lleida. Mm. I aquest escriptor es diu Roger Tarrés i bueno, va guanyar el Premi Llibreter 2023. A més, la seva té una trilogia de novel·la fantàstica i té molt bona crítica, ha tingut molt bona acollida. Ens va semblar que era una bona manera també d'arribar, primer de donar-li veu amb ell i segona d'arribar amb un públic diferent i bueno, ens farà les seues recomanacions literàries que segur que són diferents ni que sigui ja per un tema d'edat.
Recordeu que el 10D és justament els 10 llibres que l'escriptora o l'escriptor en aquest cas ve a recomanar, que igual no són els que més vegades s'ha llegit no, o els que més els agrada, sinó els 10, que quan l'Antoni i el seu equip els hi demanen, escolta, pots venir a fer aquesta activitat? Doncs els 10 que primer li venen al cap.
Nosaltres en diem biografia lectora.
Clar.
Perquè vol dir que són 10 llibres que pel que siguin han estat importants per a aquesta persona. Mm-hmm. A vegades hi ha persones que han posat l'Astèrix, és a dir, ha sigut el primer llibre que vaig llegir.
Perfecte.
Del començament al final, que em va enganxar la lectura.
No té per què ser bestsellers, eh?
Exacte. No, que són llibres ni tampoc cànon literari.
Clar.
O sigui, són llibres,
clar,
que han estat importants per a aquella persona, mm-hmm, que a vegades li han obert un fil de lectures o a vegades és el primer llibre.
És maco això, de descobrir a vegades.
Sí.
Una lectura d'una persona doncs, que després n'ha escrit, no sé, desenes de llibres i dir, escolta, a mi em va despertar doncs
un llibre potser menor, no?
Sí.
I potser tu te l'has llegit i dius, caram, a mi em feia vergonya, no vergonya, em feia cosa de dir-ho, perquè no sí. És allò, aquests títols tan majúsculs, i després te n'adones que marquen a la gent.
Bueno, perquè a més les lectures no tenen moments vitals. El mateix llibre, el llegeixes en un moment determinat, pel que sigui, aquell llibre és el teu moment, és el teu moment de llegir aquell llibre, i en canvi una altra persona el llegirà més tard o el llegirà al mateix moment i dirà, a mi no m'ha agradat tant o no m'ha suposat tant.
Molt bé. Això serà el dilluns a les 6 de la tarda. No ens hem d'inscriure, fins a completar l'aforament.
És a completar l'aforament i, a més, qui no pugui venir sap que ho pot veure en streaming.
Sí, sí.
I després, a més, queda gravat al canal de la biblioteca, o sigui que es pot veure sempre que
molt
vulguis.
Bé. El dimarts, l'hora del conte, que estem al mes de maig, ja, sí. Ja serà de les darreres hores del conte.
És la darrera.
Ah, és la darrera.
És la darrera, i aquesta sí que, si algú hi està interessat, s'ha d'apuntar ja, perquè la tenim pràcticament
aquí
ja...
Aquí sí que cal apuntar-se,
sí.
Ja.
La farem al claustre, vull dir que tenim més places, però clar, és un espectacle molt bonic, és la Bungi i la Petita Koala, de Festuc Teatre, i bueno, és un espectacle de titelles adreçat a famílies a partir de 3 anys. La singularitat és que és un espectacle que ja ve de calaix amb interpretació de llengua de signes catalana. I saps que nosaltres tenim a la biblioteca l'exposició Parlar... ara em recordo el títol, Parlar... espera, com es diu el títol de l'exposició, tant d'allò, Parlar és a les teves mans, val? I llavors hem organitzat tot d'activitats per a promoure aquesta exposició. I aquesta hora del conte ens van comentar doncs, això, que ja quan havia sortit amb interpretació i ens ha fet gràcia d'agafar-la.
A càrrec de Festuc Teatre.
Exacte.
Ho dic perquè això serà com un espectacle, per entendre'ns.
Sí, sí, és un espectacle de teatre i titelles.
Els petits i els pares,
sí, sí, sí.
Està molt ben fet, de veritat, queden poques places, però apunteu-vos si teniu intenció d'anar-hi, si teniu intenció d'anar-hi, sisplau, que si no després queden les places buides i algú que volia anar-hi no hi pot anar. És dimarts a les 6 de la tarda, és gratuït, però t'hi has d'inscriure. Amb Festuc Teatre i amb la llengua de signes, que ja sabeu que ja fa molt temps que hi treballen des de la Biblioteca Pública de Lleida, ens ho ha explicat un munt de vegades la seva directora, l'Antònia Capdevila, però aquest any hi han posat especial èmfasi i la veritat és que esteu rebent poc a poc comentaris de gent que diu, escolta, ho aprofito.
Sí, i a més, per exemple, ara que tenim l'exposició, t'he de dir que bueno, ens fa molta il·lusió perquè veiem a moltes persones signant a baix del claustre davant de l'exposició.
O sigui, signant és
parlant en llengua de signes. I clar, són persones que, a lo millor en un altre context, clar, tu no identifiques aquella persona si té un problema d'audició o no, i clar, veure aquestes persones al voltant de l'exposició signant i, bueno, ens fa il·lusió. Ahir, el dilluns vam tenir també el primera pel·lícula del cicle de cinema, que també són pel·lícules basades en que l'argument inclogui el tema de la llengua de signes i que hi ha uns comentaris a partir de l'Associació de Llengua, l'Associació Deixa'ns Signar, i va tenir també molt bona acollida i bueno, a més unes explicacions molt curioses i que et fan descobrir tot un món, vull dir, perquè és veritat que al final ens sembla que el que nosaltres tenim o el que tenim al voltant és lo normal i a la vida hi ha moltes normalitats. Bueno,
moltes realitats ja.
Moltíssimes.
Sí, sí.
I bueno, estem contentes de com està funcionant l'exposició aquesta i del ressò que té.
Molt bé. I ja ens traslladem al dijous, dijous 9 de maig, bueno, ja dins de la Festa Major.
De la Festa Major,
perquè
sí.
Encara que potser els actes forts ja són divendres, dissabte i diumenge, ja t'asseguro jo que dijous a la tarda ja tindrem unes ganes de Festa Major
de Festa
que no vegis.
Nosaltres
6 de la tarda, això és important també,
Nosaltres fem una xerrada en aquest moment que no és ben bé una xerrada de Festa Major, sinó que és una xerrada d'aquestes que fem de conscienciació, que és Aliments amb Justícia. Està organitzada per Intermón Oxfam Lleida i la coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques. Nosaltres participem en aquest projecte de Biblioteques Sense Fronteres i cada any es fa una sèrie d'activitats i una sèrie de xerrades, una mica perquè tots ens conscienciem, tots parem algun moment a reflexionar sobre tot aquest tema del comerç just i les finances ètiques. En aquest cas hi haurà un col·loqui amb Laura López, que és membre de la cooperativa de Comerç Just de Mandubi, i ens explicarà una mica el projecte d'aquesta cooperativa que treballa amb el sucre de canya al Paraguai.
No té res a veure, o no té a veure directament, però ja sabeu que ahir vam parlar amb la directora del Banc dels Aliments a Lleida, i amb el Pau, el director de Camerata Granados, perquè avui, a les 8 del vespre, l'Auditori Enric Granados fan un concert en benefici del Banc dels Aliments. Dic que no té res a veure, perquè una cosa és els aliments amb justícia, és a dir, que qui ens els cree, els aliments, bueno, qui ens els cree, qui ajuda que
els
produeix, sí, sí, i que ens acaben arribant a taula, doncs rebin un tracte just, és una cosa, però també, si vols, ho podem lligar amb el tema potser de l'abundància en segons quins sectors, sí. Perquè la directora del Banc dels Aliments em parlava de que atenen a 24.000 persones a la província de Lleida per falta d'aliment. O sigui, no perquè no em puc comprar un mòbil, no, perquè no tinc per menjar, i em sembla una xifra escandalosament alta, doncs a d'altres sectors el tirem alegrement. I costa molt de produir el menjar. Sí. I a part de costar molt, doncs hi ha una part de la gent que el produeix que no rep un tracte just. Per això deia que si vols ho podem lligar. No té res a veure un tema amb l'altre, sí, però no. Al final parla de l'alimentació i de tota la cadena.
I estem parlant de l'ètica, sobretot sí. Relacionada amb el tema dels aliments, que és molt important.
Molt bé. I recorda que a la Biblioteca Pública de Lleida tenen dos espais magnífics per tenir exposicions, són els dos claustres, entrant a la dreta o a l'esquerra, i que justament parlaves a les teves mans, com bé dèiem abans, Antònia, el tenim a l'entrar a l'esquerra.
A l'esquerra, el claustre de l'hemeroteca.
Que al final és uns plafons...
És uns plafons interactius. Són uns plafons explicatius de la evolució de la llengua de signes en general i en concret aquí a Catalunya, i llavors cada plafó et fa un àmbit diferent. Hi ha un plafó que et parla de la llengua de signes com a llengua de comunicació social, un altre plafó que parla de la història de la reivindicació de tot el que ha suposat a nivell legal arribar a que la llengua de signes estigui reconeguda, un altre plafó on t'ensenyen quatre paraules més comunes per assignar, un altre plafó que et fa veure que hi ha tantes llengües de signes com a llengües.
Això ens ho vas explicar tu aquí a l'Espai Groc i jo em va sobtar molt això.
Sí, clar, hi ha llengua de signes en català, llengua de signes en castellà, en búlgar, en tot, és el diferent. I després un altre...
Com ens compliquem la vida?
No, perquè d'alguna forma tu has de poder parlar amb la llengua que tu estàs pensant.
No, si jo parlava de la llengua parlada.
Clar, però
si la llengua... Si parles en català tot el món...
No, però les llengües són riquesa, Ricard, al contrari. Jo amb això discrepo totalment. La llengua és riquesa, la llengua i cadascú...
A més que la meva època d'institut, jo era més de ciències, les llengües em van costar bastant.
Te van costar molt, bueno, però la llengua és riquesa.
No, és riquesa, evidentment, perquè la manera d'expressar-se en català o en castellà ja canvia,
no
és millor una que l'altra, però... No, és
que és la forma en què la llengua en què tu penses,
sí.
I això és important, i és important que siguin cadascuna.
No és curiós que la llengua de signes també existeixi tanta varietat, eh?
Clar, perquè no deixa de ser una representació de la realitat.
I tant que sí. Doncs a Antònia Capdevila, com sempre un plaer, aquest cap de setmana Fira de Titelles, divendres vinent, estarem ja a les portes del cap de setmana de Festa Major, us torno per aquí, eh? Gràcies, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida.
I ara sí, a Maribel Tos, és que des de que ha arribat ja es moria de ganes, per explicar-ho.
Sí, per explicar.
Bueno, ja heu fet la presentació avui a mig matí.
Sí, hem fet la presentació en premsa de l'exposició Còmic, Somnis i Història, que és l'exposició que completa la temporada d'exposicions de CaixaForum Lleida d'aquest 2023-2024. Mm-hmm. Una exposició que es podrà visitar fins al dia 28 de juliol i concretament, doncs, aquesta tarda a les 6 durem a terme i iniciarem doncs tots els actes inaugurals amb una conferència que serà impartida per Vicenç Sanchís. Ell és assessor de l'exposició i farà doncs un recorregut per quina ha estat doncs l'evolució doncs del còmic al llarg doncs de la història. Francament, l'exposició doncs ha quedat molt 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 bé, presenta doncs un recorregut molt complet del que ha estat l'evolució de la història del còmic occidental des dels seus orígens als Estats Units fets al començament del segle passat fins a les últimes tendències més transgressores, no? A través doncs, de l'obra de grans mestres, tant artistes internacionals com nacionals, i la veritat, la qualitat de les obres que presenta l'exposició, embolcallades amb una escenografia, amb un projecte museogràfic que ha realitzat Ignasi Cristià, podem dir doncs, que la visita és una experiència única al món del Nove Art, un art en majúscules, i que fan doncs, de la visita una exposició apta per a tots els públics, per a aquelles persones doncs, més erudites, més especialitzades en el món del còmic, però també per a aquelles persones que volen iniciar-se en aquest nou art.
És que quan pensem quan ens parlem de còmic i parlem, per exemple, dels Estats Units, amb un nivell al cap directament els superherois, per exemple.
Superherois.
Clar, és un còmic que ha traspassat la frontera del paper i ha arribat a les grans pantalles, al cinema i tot això, i per tant doncs és molt més popular, però clar, no és l'únic còmic. I de fet a la vostra exposició ens adonarem que hi ha tot un ventall d'artistes, de maneres de fer còmic, que no tot és el superheroi, vull dir.
Sí, sí, així és, perquè presentem doncs, una selecció d'obres d'artistes com ara Kino, Hergé, Will Eisner, Hugo Pratt, Francisco Ibáñez, Laura Pérez. És un reguitzell molt, molt, molt extens doncs, d'artistes que d'alguna manera doncs, ens fan un dibuix molt interessant i molt complet del còmic occidental.
Jo he de dir que jo, per exemple, durant molts anys he estat llegint Mortadelo i Filemón, però molts anys, allò per anar a dormir, per alliberar el cap d'altres històries i et quedes amb les seves històries, que de veritat que si els analitzes bé, el diàleg i les relacions entre personatges són ben interessants. I un altre amb el que vaig estar molt enganxat, de fet tinc les col·leccions i tot, és el Tintín.
Tintín.
És curiós, eh?
Bueno. Tintín. Sí, sí, sí.
Jo de petit volia ser Tintín, no?
Sí, sí, sí. Jo recordo, tinc un bon record, molt bon record i molt tendre a través del Tintín, perquè realment em vaig iniciar al món de la literatura. Recordo que anava doncs, a la biblioteca del meu poble i allí doncs, demanàvem préstec els Tintins, i a poc a poc, doncs, dels Tintins doncs, vaig passar doncs, a...
És molt maco el Tintín, eh? Jo dic que la gent jove d'avui en dia el podeu llegir igualment, que, a més, no està fora d'època, per entendre'ns. Hi ha coses molt al dia.
Molt actuals.
Molt bé, doncs, còmic, somnis i història. Estarà obert al públic ja aquesta tarda?
Aquesta tarda, com dèiem, doncs, a les 6, Vicenç Sanchís, que és conegut també molt als mitjans de comunicació, és un gran coneixedor doncs, del món del còmic, és un gran col·leccionista, i ell impartirà doncs, una conferència doncs, a CaixaFont Lleida, que serà el tret de sortida d'aquests actes inaugurals. No? Val a dir que encara queda alguna entrada lliure per assistir a aquesta conferència. Sí que aquestes localitats estan a l'amfiteatre, a l'última fila, però val la pena doncs, de poder escoltar amb Vicenç Sanchís, que és un gran coneixedor doncs, d'aquest nou art.
Val la pena que recordem que aquesta nova exposició funciona com les altres. L'accés és lliure i gratuït, has de demanar la teva entrada, que és gratuïta, però per controlar l'aforament, i que automàticament ja s'han activat les visites guiades tant per a famílies com per a adults.
Sí, 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 així és. Al voltant doncs, de l'exposició hem creat un projecte de mediació. Com bé sabem, doncs, els centres Caixa Fòrum tenen com a missió doncs, contribuir al desenvolupament de les persones i com no de la societat, facilitant doncs, l'accés al coneixement. I una manera de fer-ho és a través de les exposicions i els projectes de mediació que preparem en cadascuna d'aquestes exposicions. I en el cas que ens ocupa, doncs, aquest projecte de mediació està format per activitats que contemplen el públic familiar, el públic escolar i el públic que podríem dir doncs, més transversal, no? És aquelles persones que volen aprofundir més en el coneixement doncs, de l'exposició més enllà doncs, de la visita lliure. Mm-hmm. I en aquest sentit, doncs, si anem una mica doncs, per ordre, sí que m'agradaria doncs, parlar, que per, comentar doncs, per, que pel públic familiar hem preparat un ventall doncs, ampli de sessions de visites comentades a l'exposició. Es tracta doncs, d'una fórmula adreçada doncs, a nens i nenes, o millor dit, a famílies amb nens i nenes a partir doncs, de 6 anys en endavant, i proposem doncs, un recorregut per l'exposició conduït per una persona de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida, en la qual tots els membres de la família que participin en aquesta visita hi estaran doncs, involucrats. Mm-hmm. I també, doncs, sense abandonar doncs, aquest registre familiar, en una exposició doncs, de còmic, no podia faltar un taller doncs, d'il·lustració.
Clar.
I anant una mica més enllà, de cara doncs, al cap de setmana del 15 i 16 de juny, hem programat un taller també per les famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys en endavant, un taller d'il·lustració que porta per títol Superherois i Malvats, que serà impartit per Artur La Perla i que durà un seguit doncs, de tallers pràctics a partir d'algunes pàgines originals de còmic seleccionades a l'exposició.
Molt bé. Us recordo la web, caixaforum.org/Lleida, caixaforum.org/Lleida, ho dic perquè ja des d'avui bueno, ja estan desplegades moltes de les activitats que, com sempre, giraran al voltant de l'exposició principal, que ja estan ofertades a la web. Moltes són de... aforament limitat. Per exemple, un taller, és a dir, un taller, si el vols gaudir, doncs t'has de poder moure per la sala, ha d'haver un nombre limitat de persones per poder interactuar amb aquest cas amb el monitor o la monitora que imparteix aquest taller. Per tant, si ja en trobeu algun que us interessi, ja podeu comprar les entrades, caixaforum.org/Lleida. Ara en parlem d'unes quantes i aniran sorgint més. El que passa és que aquesta exposició anirà més ràpida de l'habitual, perquè són 3 mesos.
Són 3 mesos escassos.
Que no és poc, eh?
Que no és poc. Però bé, per fi, doncs, aquesta exposició arriba doncs, a Lleida. Val a dir que prèviament s'ha vist als caixafònums de Madrid, Barcelona, Sevilla, València i Saragossa. Estarà a Lleida, com dèiem, fins al dia 28 de juliol. I després, seguidament, doncs, es podrà visitar els caixafònums de Tarragona, Palma i, finalment, doncs, Girona.
Val. Dins d'aquestes activitats que estem avançant també hi haurà la de conferències.
La vida en vinyetes.
La vida en vinyetes és molt maca, el títol.
El títol. I d'on ve aquest títol, no? Ens preguntarem d'on ve. Pues ve d'una obra fonamental d'un dels autors més rellevants de la història del còmic, que com és Will Eisner, que trobarem doncs, en l'exposició. No? Es tracta doncs, d'un cicle de 3 sessions que estrenem dimecres que ve i que és coordinat per Mary Cuesta. Mary Cuesta és crítica cultural i comissària doncs, d'exposició. I en aquest cicle el que intentarem és acostar el món del còmic a altres aspectes de la cultura, a altres aspectes de la vida quotidiana. I comencem doncs, aquest dimecres 8 de maig a les 7 de la tarda amb un convidat d'excepció que és Dani Nello. Ell és saxofonista, compositor i productor, i ell farà doncs, una mirada al còmic des de la música. Continuarem doncs, amb aquest cicle de conferències amb la sessió que porta per títol Còmic més gastronomia. En aquesta ocasió tindrem el gastrònom i publicista Roger Ortuño i hi haurà una sorpresa en aquesta sessió, perquè a l'acabar...
Jo crec que serà musical, la sorpresa, o no?
No. Serà gastronòmica.
Ah, gastronòmica!
A l'acabar, doncs, el públic participant tindrà l'oportunitat de fer una degustació de sake.
Molt bé.
I finalment, doncs, acabarem doncs, aquest cicle de conferències amb la sessió que porta per títol Còmic més autoficció, ja de cara doncs, al dimecres 22 de maig, a les 7 de la tarda, amb la periodista i còmica Nerea Pérez de les Heres. Dèiem, doncs, un ventall ampli doncs, d'activitats pensades per a tots els públics, el públic familiar, com dèiem al començament, el públic general, i també, com no, doncs, pel públic escolar. I en aquest sentit sí que m'agradaria doncs, comentar que... des del proper dilluns, dia 6 de maig, fins a les portes doncs, de Sant Joan, sí, oferim doncs, a tots els docents la possibilitat de reservar una diversitat doncs, de visites adreçades doncs, al seu grup classe, que d'alguna manera doncs, toquen doncs, diversos aspectes de la història del còmic.
És que, a més, ara estic pensant, Maribel, estem a punt d'arribar a les dues, però... clar, si un diu, bueno, les escoles qui hi ha d'anar, els que fan dibuix artístic, bueno, és que en un còmic també podem parlar de comunicació, sí, de llenguatge, evidentment de dibuix, vull dir que té molts aspectes, eh? Té
sí,
molts aspectes.
Sí, sí, sí.
I també com el còmic s'ha adaptat, uh-huh, si vols de manera àcida o satíricament, a diversos uh-huh moments històrics de la història, de la humanitat. Vull dir que hi ha molta cosa per veure amb el còmic.
Sí, sí, correcte, així és, no? I de fet el títol de l'exposició fa honor amb aquesta doble vessant, no? El còmic com a art, que d'alguna manera doncs, reflecteix doncs, la realitat, però també d'alguna manera com una font de creació que d'alguna manera doncs, representa realitats distòpiques, realitats doncs, imaginades. Mm-hmm. D'aquí doncs, el títol de Somnis i Història.
Doncs apa, que ja la tenim en marxa, còmic, Somnis i Història. És aquesta nova exposició que la teniu al Caixa Fòrum des de ja, des d'aquesta tarda fins al 28 de juliol. Anirem parlant cada divendres aquí a l'Espai Groc amb la Maribel Tost. Us visiteu ja al caixaforum.org/Lleida, on ja publicades unes quantes activitats presents i futures que giren al voltant d'aquesta exposició. Maribel Tost, escolta, que vegi molt bé aquesta tarda i enhorabona.
Moltíssimes gràcies i esperem doncs, que el públic ens està acompanyant, si té ganes, doncs, que sapigui doncs, que té l'oportunitat doncs, d'acompanyar-nos en primera instància a la conferència inaugural, que és totalment doncs, gratuïta, i seguidament doncs, convidarem a tot el públic a visitar lliurement l'exposició.
Molt bé, Maribel, gràcies. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, ja veus quantes activitats. I a més a més recorda, Fira de Titelles. Dilluns hi tornem a les 12:20, ara la Pilar García Muñiz et dona tota la informació que et falta i segueixes a la sintonia de la cadena COPE.